Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts i encetem aquí la segona hora del nostre Tot anirà bé. La veritat és que tenim una hora molt xula, pel damunt la taula, al damunt la taula, perquè d'aquí un moment saludarem. De fet, ja ens acompanya ara mateix al nostre estudi Irene Fornós. Què tal, senyora Fornós? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Irene Fornós és directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 a Catalunya. Diria jo, ni més ni menys.
Ni més ni menys.
Perquè allà ho apleguen tot, no? Des dels bombers, la salut, els aldarulls que pugui haver al carrer, la policia, tot, no?
Tot, el 112, qualsevol incidència, qualsevol emergència que hi hagués al país, arriba al 112 i d'allí derivem els diferents cossos operatius. Per tant, sí, és una radiografia al moment de moltes incidències que passen a la vegada al país.
I se la veu bé, a vostè, si em permet, no? Perquè viu en el col·lapse, m'imagino, no?
Bueno, ho tenim ben organitzat i jo crec que ho fem prou bé com per tindre més estrucades, sinó, a més, poder vindre un dia a la ràdio i explicar-ho.
El que he dit fora antena, no tinc cap problema en repetir-lo públicament. Des del meu punt de vista, és un dels grans serveis que tenim a Catalunya.
Les
vegades que jo he utilitzat el 112 ha funcionat sempre perfecte, o sigui que l'enhorabona d'entrada, i ara en parlarem, si li sembla, amb més detall d'aquest servei del 112 en un dia, en el que els he explicat abans de les notícies de les 4, no? El que jo ahir em vaig sentir una mica culpable, de debò, no? Perquè de sobte ens vam adonar que feia molts dies que no trucàvem a la Palma. Mirin que vam estar, quan teníem el volcà en erupció, trucant dia sí, dia també, miràvem les imatges a la televisió, vèiem aquella cosa, tots ho vivíem en primera persona. Ostres, es va acabar el volcà i vam mirar cap a una altra banda, sense cap mena de problema, i ens hem oblidat del que hi ha a la Palma i de que la gent continua tenint exactament els mateixos problemes, que allò, aquelles cases que se'n van anar no han tornat, que havien d'arribar uns ajuts i no ho sabem si han arribat o no han arribat. És, per tant, absolutament obligatori, des del meu punt de vista, que avui tornem a trucar a la porta del director de 7.7, la Palma Ràdio, Pedro Montesinos. Pedro, ¿cómo estás?
Hola, Toni, ¿qué tal?
¿Cuántos días,
Sí, sí, la verdad es que pasa el tiempo de una forma inexorable y bueno, aquí seguimos, ¿no? Pendientes fundamentalmente del post-volcán, ¿no?
Claro.
Como lo he denominado, estoy en El Paso, en una de las localidades donde más impacto ha generado el volcán de La Palma.
Ajá.
Fíjate que en La Palma puede haber ahora cerca de 30 grados, 20 y tantos largos. Estamos en febrero. Y gracias a que hay una ligera brisa que hace que esto no parezca agosto, no parezca el verano más recalcitrante que te puedas imaginar, y esa brisa trae arena del volcán. Estoy en un establecimiento de la restauración local aquí en El Paso, y la verdad es que me estaba diciendo Yurena, que es una de las responsables del restaurante Carmen, que la verdad es que es un auténtico infierno cuando se levanta el viento, ¿no? Cuando realmente el alisio, que es el viento de La Palma, ese que muchas veces hace inoperativo el aeropuerto de la Isla Bonita, ese viento, cuando se activa, trae arena y arena y arena del volcán a las terrazas de las casas, de los restaurantes. O sea que el volcán sigue dejando su huella, ¿no? Esa montaña es una montaña mastodóntica en las medianías pasenses, porque da la sensación de que está muy en la cumbre, pero hay otra parte más poblada en las alturas del Paso que hace que lo definamos como un volcán casi de medianías, ¿no? A mitad de camino entre el mar y la cumbre, ¿no?
Pedro, ¿nos hemos olvidado de La Palma?
Bueno, relativamente. Es normal, Toni. O sea, La Palma tiene que asumir que las luces se apagan, ¿eh? Que los medios nacionales e internacionales no pueden abrir continuamente con la misma guerra, ¿no? Esto los que estamos en la comunicación lo sabemos, y yo creo que la sociedad de La Palma también, ¿no? Y asume que llega un momento que hay que cambiar, que hay que cambiar de contenidos, y bueno, aunque sigas con una mirada un poco puesta en La Palma, pero las cosas cambian, ¿no? Y evidentemente los contenidos informativos van girando, ¿no? Y bueno, el enfoque...
Eso es absolutamente así, pero claro, es cierto también que mientras está encendida la luz del directo, esa luz roja simbólica de la radio, la tele o los periódicos, es cierto que se ejerce una presión también sobre las autoridades, sobre lo que se está haciendo o no a La Palma, y recordemos que se había hablado mucho de que no llegaban las ayudas. Yo no sé si han llegado las ayudas o no, Pedro.
Bueno, Toni, han llegado relativamente, ¿eh? Hay de todo, hay gente a la que sí les han llegado las ayudas, hay gente que no le ha llegado ningún tipo de ayuda y hay aquí, perdón, que hay gente que sí les ha llegado algo, ¿no?
Ajá.
O sea, con lo cual tenemos un escenario ahí irregular, un escenario en el cual, pues, te puedo decir que hay gente muy satisfecha y gente que no lo está tanto, ¿no? Y
yeah.
hay colectivos que evidentemente consideran que se les debe oír más en clave de participación ciudadana
uh-huh.
y en clave de intentar reclamar lo que es suyo, y hay gente que está más tranquila. Seguimos teniendo miles de evacuados, seguimos teniendo 500 personas en un hotel
uh-huh.
en la costa de Fuencaliente, y bueno, el goteo de entrega de viviendas es eso, un goteo. Y a partir de ahí, pues te puedes imaginar, la recuperación de La Palma va a ser lenta, lentísima
sí.
en algunos casos, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Las zonas devastadas por el volcán imposibilitaban a los agricultores acceder a las zonas agrarias, a las zonas de platanera de la costa, con lo cual la Armada generó un enlace desde el puerto de Tazacorte
uh-huh.
por mar hasta Puerto Naos, y ahí se metían a diario pues 80, 100 agricultores en unas barcazas de la Armada Española que trasladaban a estos agricultores hasta las costas donde podían acceder a su finca. Bueno,
uh-huh.
ayer la Armada dejó de prestar ese servicio. ¿Por qué? Porque la emergencia ya no la gestiona el gobierno de Canarias, ya no la gestiona el gobierno de España, la gestiona el Cabildo de La Palma.
Yeah.
Con lo cual, esos recursos también se van movilizando a otros lugares del país. Uno no lo acaba de entender mucho, pero esa es la realidad. Con lo cual, para que tengas una idea,
uh-huh.
los mismos agricultores que antes hacían 10 minutos de barcaza para estar en su finca, 10, 15 minutos de barcaza, ahora hacen 2 horas de guagua, de autocar, desde los Llanos de Aridane, trazan media isla porque no pueden ir directamente, sino tienen que entrar por el sur, por Fuencaliente, hasta las zonas devastadas, ¿no? En carreteras que se han ido poco a poco reconstruyendo, ¿no? Que no son carreteras, sino que son pistas que no tienen asfalto, para intentar llegar a zonas donde todavía hay gases, ¿no?
Yes.
Con lo cual el postvolcán es muy complejo, ¿eh? Desde el punto de vista técnico, Tony, es una maraña de situaciones. Hay días que hay gases, con lo cual no puedes entrar a la zona, no puedes volver con la gente a habitar sus casas. Esas casas están invadidas de arena, de cenizas, no tienen agua, no tienen luz, están aisladas, con lo cual pues esa recuperación es lentísima, ¿no?
Yes.
Imagínate, ¿no?
Pedro, vamos a ir hablando de vez en cuando y vamos a ver cómo sigue todo eso. Y vamos a hacer un especial, si quieres, un día, y hablamos con calma también con la gente que antes tenía muchas cámaras a las que dirigirse y ahora esas cámaras se han apagado, efectivamente, ¿eh? Desde un punto de vista periodístico, ¿cómo no voy a estar de acuerdo contigo? Desde un punto de vista humano me parece muy injusto. Es decir, que hayamos estado tan pendientes del espectáculo
claro.
y estemos tan poco pendientes de la consecuencia real, ¿no? De la consecuencia humana, de esa arena que continúa llegando con el viento, de esas casas en las que no se puede vivir porque no hay agua, de toda esa gente que continúa efectivamente todavía dentro de los hoteles, ¿no? Es decir, es entendible desde el punto de vista periodístico, insisto que desde el punto de humano menos. Pedro, un abrazo muy fuerte, como siempre, ¿eh?
Otro para ti, Tony, estamos en contacto, ¿vale?
Claro, cuídate mucho, cuídate.
Un abrazo grande.
Hasta luego, adiós. Like L'any 2021, el 112 va rebre 3.169.109 trucades. Són moltes trucades, no?
Són moltes trucades. Si tenim en compte també que, a més, l'any 21 encara està marcat per la situació de la Covid,
uh-huh.
en la qual també durant alguns mesos hem patit encara mesos de confinament.
S'hauria d'apropar una miqueta més al micròfon.
Hem patit mesos de confinament, també hem patit mesos no, per tant s'ha reduït la mobilitat, i a la vegada també, tal com va ser la cinquena onada, o com ha sigut esta última sisena onada, que va començar el desembre i que sembla que l'estem ja deixant atràs, pues, també ha generat un número de trucades elevat. Tanmateix, el 112 rebem trucades d'emergència i clar, sempre que parlem d'aquestes trucades, tant de bo no n'haguéssim de rebre tantes i tant de bo pues, cada vegada siguen menys, perquè també voldria dir que moltes d'aquestes trucades que rebem, no?, que són a causa d'accidents o de situacions, pues, cada vegada poguéssim millorar per a previndre més i que no arribem a aquesta situació.
El 112 és un magnífic exemple de coordinació, no?
Sí, de fet...
I ha d'estir així, a més, no?
Sí, està pensat perquè sigui així, eh? El 112 és la porta d'entrada a totes les emergències del país, és un telèfon únic, no només a Catalunya, sinó que el 112 és un telèfon únic a nivell de tot Europa. Per tant, quan viatgem a Europa i tenim una emergència, hem de trucar al 112, igual que quan venen gent aquí a Catalunya i també d'altres països i tenen una emergència, saben que el 112 és el telèfon que respon. I sí, és un telèfon que coordina tot. Qualsevol trucada que arriba a les sales d'operació, que tenim dues sales, a Reus i una altra a la Zona Franca. A partir d'allí se deriven les trucades a les agències, que per entendre-nos són els cossos operatius, ja siguin trucades que necessiten enviar-se per a que s'activen els cossos a bombers, a Mossos, a policia, al SEM, si és un tema d'una assistència sanitària, als agents rurals o a les diferents agències implicades en les que ens coordinem.
Què és el més complicat de dirigir, de coordinar un servei com el 112?
Bueno, jo crec que és la incertesa, no? El 112 està tot molt pensat, basat una mica en fets que ja ens han passat.
Clar.
No? Això ens dona moltes eines per saber com hem de planificar. I també moltes vegades, no, pues tenim algunes coses que, pues fruit, per exemple, de previsions meteorològiques, no, d'aconteixements concrets, podem fer aquestes previsions per a preparar-nos, no, perquè sabem que quan hi ha mobilitat el 112 rep moltíssimes més trucades, no? Però de tant en tant hi ha fets que no estan previstos, que no estan escrits a cap calendari, que no surten a cap mapa meteorològic i de cop, pues, bueno, tens una allau de trucades que has de saber gestionar, que has de poder mobilitzar recursos cap a les sales operatives i que, en definitiva, com que també actives tots els cossos, això també es reprodueix a la resta de cossos i això vol dir que, en aquest cas, tot el que són el servei de seguretat i d'emergències del país s'ha d'activar i s'ha de coordinar.
Dit d'una altra manera, vostè no es pot permetre desconnectar el telèfon.
Bé, el telèfon ja estem pendents, perquè durant tot el dia també ens van arribant algun tipus d'incidències que hi van havent, segons si són més rellevants o no són més rellevants. Hem de pensar que a partir del 112, pues, a vegades, no, segons quina trucada, hem de derivar a Protecció Civil. Pot ser que després s'activi algun dels plans pel tipus d'incidència que fem, però bueno, tota la gent que ens dediquem a les emergències de seguretat estem sempre pendents del que passa.
Estava pensant que el 112 és el telèfon al que un truca quan no sap on trucar, no?
Bueno,
el moment aquell de...
Sí.
Pot ser el moment de la desesperació com el de la indignació. Vaja, m'estic imaginant també el perfil de persones que tenen el telèfon, que ha de ser un perfil molt especial, no? M'imagino.
Bé, hem de tenir en compte que quan una persona truca un 112 perquè té una emergència, segurament està patint una situació complicada.
Clar.
No? I a vegades, pues, quan a vegades tots ens hi hem trobat, no? Quan a vegades ens trobem en una situació complicada, estem en estat de xoc, inclús ens costa saber a quin carrer estem, com, què ha passat, i aquí és quan entren en joc també els professionals que tenim a les sales, als teleoperadors, que han de saber molt bé, que han de preguntar, han de saber tranquil·litzar aquella persona perquè li doni pues, tota la informació necessària que nosaltres necessitem per poder-la ajudar. Però, bé, cada vegada jo crec que també s'està fent molta pedagogia, per exemple, demà mateix, no?, que celebrem este Dia Europeu del 112, la finalitat també és donar a conèixer este telèfon, donar a conèixer el seu bon ús. És evident que alguna vegada pues, truca gent que no és una emergència i se'l deriva o se li explica, però també és evident que a vegades pues, també hem sigut víctimes d'alguna broma, que això no hauria de passar, i la ciutadania jo crec que també cada vegada és més conscient de que en els recursos públics, en serveis essencials, no s'hi pot jugar.
Poca broma, que mentre s'està tenint un idiota...
Perdó,
ho dic jo, no ho diu vostè, però...
No, jo no ho he dit.
No ho dic jo. Mentre s'està tenint un idiota, potser hi ha una altra persona que està esperant... Bueno, segurament no, però vaja, que hi ha molta feina a fer de coses veritablement
sí,
importants.
És que,
no?
Sí, perquè no és només la trucada, sinó que en el moment que aquella trucada activa uns passos operatius i no desplacem un camió de bombers, no només és que els bombers arribaran allí per a fer un servei que no s'havia de fer, sinó que potser a la vegada també està entrant un altre servei que sí que necessita un camió de bombers,
ja,
deixant a banda la despesa pública, que això també genera.
Que això genera, efectivament.
Exacte.
No? Per què no s'hauria de trucar a un servei d'aquestes característiques?
Bé, jo crec que està molt definit en què és un telèfon d'emergències. A mi quan la gent m'ho pregunta, quan s'ha de trucar al 112? Pues sempre que necessites un policia, un bomber, una persona de l'àmbit sanitari, un agent rural, sempre que sigui una emergència, que s'hagi d'actuar. A vegades, bueno, sí que passa, que potser truquen i és un tema, pues, d'informació, Val? Tampoc no... bueno, pues, a vegades no ho pots evitar.
No
però sobretot
tot,
és marcar això, no? Molt bé que ha de ser una emergència. També és veritat que a vegades el grau d'emergència de cadascú és diferent, no? Una cosa que per algú és molt emergent i és una urgència, però un altre pues, igual no ho és o té capacitat de gestionar la situació d'una altra manera i donar-li resposta. I, en canvi, a vegades una cosa que realment veus que allò és una emergència, pues, passa al revés, no?
Estava pensant si el 112, que segur que sí, és un aliat perfecte per la persona que és víctima, per exemple, de violència masclista, no?
Sí, i en això jo també crec que ho hem de remarcar. No fa molt vam treure les dades que rebíem en temes de violències masclistes a Catalunya i crec que parlàvem de que cada hora rebem unes 8 trucades vinculades a temes de violència masclista.
Cada hora?
Sí, són dades que jo crec que són esfereïdores, eh?
Ui, sí que ho són.
I també crec que hem de deixar clar que, per exemple, tindré molt clar, no?, que el 112 és un telèfon on quan una persona està patint una situació així hi ha de trucar, no?, perquè a més automàticament s'activen, en este cas seria Mossos, amb qui també treballem de manera coordinada a través d'un programa que es diu Vido, que també nosaltres tenim la capacitat a través d'este programa, no?, d'uns llistats que en això són dades totalment privades, no? Aquí se preserva la privacitat de tothom.
Clar.
És un programa que es va engegar on moltes dones que malauradament pateixen aquestes violències Mossos ja ho saben, i a través de sistemes informàtics molt privats tenim les dades, de manera que quan una persona mos pugui trucar que ja estigui en aquest llistat, ja sabem que està entrant una trucada d'una possible víctima de violència masclista. Però, bueno, a més, tot això, evidentment, avui en dia sabeu que també s'està treballant des de totes les associacions, des de la mateixa conselleria, no?, que també cada dia està ficant més recursos, i també hi ha altres telèfons d'acompanyament i d'atenció a les víctimes.
No, una de les coses interessants, efectivament, és el fet d'ajuntar tots els telèfons que abans hi havia d'emergències en un de sol, i que, efectivament, nosaltres marquem aquell número de manera ràpida, gairebé instintiva,
sí.
I allò ho articula tot, no? Allò
exacte.
Ho desarma tot. És realment interessant, no?, d'aquesta...
Sí, i sobretot és la rapidesa en la que treballem, i és aquesta rapidesa, no?, des de la direcció del 112, no?, des del CAT 112, que fiquem molts esforços, sobretot en el que és tot àmbit de l'àmbit de tecnologia. Ara mateix, abans de començar l'entrevista, parlàveu en la gent que em van patir durant tants de dies la situació d'un volcà. Uh-huh. Una emergència, no?, segurament el 112 a les Canàries aquells dies va rebre moltíssimes trucades, i dic això perquè precisament, i d'aquí també envio una salutació, no?, a la gent del 112, que segurament aquells dies van haver de ficar moltíssima gent a les sales per atendre a tothom, i van tindre que esforçar-se segurament moltíssim, i ho van patir, perquè a més quan et truquen per telèfon comparteixes moltes vegades la mateixa situació, són veïns, són gent que també estan afectats per una situació que quan tu deixaràs aquell telèfon també la tens, no? I ho comento perquè precisament nosaltres ara el CAT 112 ha estat treballant una prova pilot precisament en 112 del País Valencià i també de les Canàries per a poder cada vegada localitzar més ràpid aquelles trucades.
Uh-huh.
És un sistema que ja es va conèixer fa un temps, que el que fa és que una trucada la poguéssim geolocalitzar. I això és molt important.
Això és perfecte, això per la violència masclista que estàvem parlant, no?
Per exemple. I és molt important perquè la finalitat del 112, quan una persona truca, hi ha dues coses que són molt importants que es puguen saber en seguida, que és el què i on. I l'on és molt important, perquè és on s'hi ha d'arribar. A vegades pot ser que el què no costa més de saber, però si arribem, podem actuar.
Home, clar, el tenir la persona localitzada des del primer moment per qualsevol... Entenent que estem parlant d'un telèfon d'emergències, tothom que truca,
sí,
o tothom, hauria de ser així, no? Té una situació complicada,
sí,
no?
Sí.
D'aquí la importància. Escolta, estic pensant, per exemple, abans vostè s'ha referit al tema de la Covid, no?
Sí.
Això deu haver provocat moltíssimes trucades, no?
Moltíssimes. De fet, mira, per ficar una mica unes dades, totes no me les sé, perquè les dades, evidentment, al 112 ha de tenir moltíssimes dades,
clar.
Però per ficar un exemple, no? Ara mateix, a la sisena onada, estem parlant de que vam rebre 28.000 trucades al mes de juliol, i ara este mes de desembre, no?, comptant que la sisena onada també ha entrat dins del 22, estem parlant d'unes 20.000 trucades.
Déu-n'hi-do.
Però, tot i així, això ja és el final d'un trajecte que portem des de l'any 2019, des del març del 20, en la qual la gent també, que a vegades també es coneix millor els protocols, no? La gent ja no és el mateix el març del 2020 que la situació que estem ara, no? Que sabem que pues, bueno, pues, han fet un antigen, donem positiu, comuniquem al 061, sabem millor què hem de fer. Però sí que és veritat que els mesos de març les trucades que es van rebre al 112 es van triplicar, no? Perquè tothom estava en una situació d'emergència.
Clar.
I sí, evidentment, bueno, van ser moments complicats.
Miri el que li vaig a preguntar. I la solitud de la gent? És a dir, no li pregunto com a baladí, no? Però justament una cosa que a mi m'impressiona molt és com les persones han viscut el seu confinament. Hi ha molta gent que ha viscut el confinament sola. Hi ha hagut, a mi sempre m'impressiona la gent que viu en llocs com Gràcia, no? Que té la paret del davant de l'edifici escassament uns metres i que, per tant, no ha pogut veure l'horitzó durant molts mesos, no? Això ho han notat vostès, aquest tipus de trucades?
Bé, al 112 reben moltíssimes trucades que després pots traure moltes deduccions, es poden fer moltes interpretacions i molts d'estudis.
Yeah.
Per exemple, no? Si una mica del que estàvem comentat en àmbits de la salut mental, bueno, el 112 acaba sent un recull de moltes coses d'on, com he dit, crec que en podem traure moltíssimes conclusions, no? Trucades, per exemple, de gent que pots deduir que segurament potser la incident acaba sent un suïcidi, no? De gent que, bueno, pues que s'ha tret la vida, de persones que truquen al 112 perquè han arribat a casa.
Clar.
I s'han pogut trobar un familiar, no? Que s'ha pogut suïcidar. Sempre n'hi ha hagut, però bueno, estem també passant dades a tres departaments, no? En més expertesa, perquè també les analitzen, perquè sí que és veritat que, fruit de la Covid, algun tipus de trucades concretes han augmentat.
Clar, clar. Tots aquells titulars que veiem als diaris responen a unes realitats que vostès hi conviuen directament. Com ho fan? Estic pensant... És que vostè ho ha explicat molt bé abans, no? Que aquella gent que tenia el telèfon, després que un penjava i sortia de treballar, es convertia en una ciutadana més que també tenia aquests problemes, no? Els oncòlegs els hi fan teràpies després de mindfulness i aquestes coses, perquè són persones, evidentment, que estan treballant amb situacions molt complicades, no? M'imagino la persona que es passa tot un dia o una nit agafant telèfon de persones amb problemes molt potents, no sé si després requereix algun tipus de recolzament psicològic, per exemple.
Sí, de fet, qualsevol persona que treballa en situacions d'emergències està subjecta, no, a una pressió molt forta i a situacions a vegades complicades de saber gestionar i que, evidentment, a nivell emocional segurament pues, acaben afectant. És veritat, no, que els operadors, els que reben les trucades, moltes vegades també passa, no, que sabem l'inici d'aquella emergència, la derivem, però tampoc ja no sabem després què ha passat.
Clar,
no?
Clar.
I automàticament ja t'entra una altra trucada. I potser no pots continuar pensant, no, pues haurà arribat l'ambulància, no, aquella persona que ha trucat, que havia tingut un accident, que estava dins del vehicle, que igual no podia sortir. Bueno, són realitats molt complicades, no? En el qual jo crec que també pues, s'ha de ficar molt en valor la professionalitat de totes les persones que en este cas al 112 contesten, no, els teleoperadors, però també de tota la gent que treballa en l'àmbit de les emergències.
Permeti'm la curiositat, que sí. És una curiositat personal, i de molt bon rotllo. I vostè com acaba aquí?
Bueno, bé, jo faig cap a la conselleria del Departament d'Interior, perquè bueno, pues en el seu moment el conseller Elena, bueno, em va proposar d'agafar el repte de gestionar el 112, en un moment també una mica complicat.
Sí que ha arribat fa poc.
Sí, bueno, el meu nomenament va ser fa 4 mesos, i allí estem pues, fent pinya al Departament d'Interior i canviant també moltes coses, intentant-les millorar. I sobretot intentant donar el millor servei públic al ciutadà.
Un surt de casa al matí, se'n va a treballar i li cau una cosa com coordinar el 112, no? Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. No sé si va trucar al 112 després per intentar... És una broma, permeti-me.
Bueno, és una broma que s'accepta perquè la veritat que quan, no, quan estàs treballant no, en este cas jo, no, que estic com a directora del 112, pues una broma que molt habitualment companys i molta gent a vegades te la fa.
No, home, doncs jo de veritat vull aprofitar per felicitar-los. A vostè, en nom de tota la gent que treballa al 112, amb tot el que això significa, però són els que de veritat ens ajuden. Són quan tenim un problema. Jo no sé si vostès ho han provat alguna vegada. Jo sí. I quan t'espinges al telèfon i notes que hi ha algú que et fa cas, que és que en aquell punt de la desesperació, no era el meu cas, però vaja, sí, i el de molta gent sí, no? Ostres, això és molt d'agrair, tenir una gent com la del 112, que estan treballant per tots nosaltres. Li agraeixo moltíssim, Irene Fornós, que hagi estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies, Abats, per convidar-me, per poder-nos explicar i recordar que demà és el Dia Europeu del 112.
I que hem de fer un bon ús d'aquest servei.
Exacte, correcte.
És el més important, el 112. Gràcies, Irene.
Abats.
Moltes gràcies.